La majoria de morts per suïcidi es poden prevenir i evitar. No responen mai a una única causa. I darrere d'aquest patiment i desesperança s'hi mesclen factors de tipus biològic, psicològic, econòmic, cultural i social. Si tu o alguna persona a prop teu necessita ajuda emocional per ideació suïcida, telefona al 024. Si es tracta d'una emergència per risc imminent, no dubtis a marcar el 061 o l'112. El número del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears és el 971 46 11 12.
El primer intento fue con 12 años.
Aquesta és Bea Córdoba. Na Bea va ser la primera sobrevivent que vaig conèixer quan vaig començar aquest viatge. De fet, va ser la primera persona que vaig conèixer mai que havia sobreviscut a un intent de suïcidi.
Yo nací en el 2003, nací en Chile, vivía con mi madre y con mi padre, y cuando cumplí un año y tres meses, pues sufrí el abandono de mi padre biológico. Mi madre tenía que criarme a mí totalmente sola teniendo dos trabajos y...
Quan Bea tenia 3 anys, la seva mare va decidir canviar de vida, abandonar el seu país natal i començar de zero amb la seva nova parella, un home mallorquí també separat en dos fills.
Encontró el amor y bueno, yo al fin y al cabo siempre le he apoyado con eso porque si al final no era feliz donde estaba, pues hay que buscar la felicidad en otro sitio.
L'adaptació a l'illa no va ser fàcil. Emigrar mai no ho és. Hi havia moltes peces a encaixar, una nova vida, una nova escola i una nova família.
Fue complicada la convivencia al principio y mi niñez en sí pues tuvo sus altos y sus bajos. Yo no entendía lo que había pasado con mi padre biológico, no entendía en un punto cómo mi madre me había separado de toda mi familia.
Els problemes varen començar a manifestar-se en la primera adolescència, que en el cas de les dones arriba uns anys abans.
Pero creo que viene de antes porque yo a los 8 años pasé por una agresión sexual por parte del sobrino de una amiga de mi madre. Y claro, es algo que yo nunca le comenté a mi madre porque primero no hallaba cómo con 8 años. Y segundo, porque yo ya tenía la cabeza muy puesta en no quiero molestar a mi madre. No quiero que mi madre se pelee con su amiga por algo que me ha pasado a mí.
Però va ser a partir dels 11 o 12 anys que na Bea va començar a autoaïllar-se. El seu rendiment escolar va baixar, va faltar a classe durant setmanes i es refugiava dels problemes en el món virtual.
Yo me pasaba, o sea, iba al instituto, me pasaba, cuando volvía me pasaba el día encerrada en mi habitación, con la puerta cerrada, las persianas bajadas, con el ordenador, escuchando música y teniendo contacto con gente en redes sociales, ya que yo no encontraba espacios seguros con gente físicamente. Entonces me encerré mucho en ese mundillo virtual. Esto estamos hablando de hace 10 años. En ese momento había fotos de cualquier cosa, publicaciones de cualquier cosa, vídeos de cualquier cosa, y con cualquier cosa en mi mundillo en ese momento eran de autolesiones, de intentos suicidas.
Els webs que visitava hi trobava gent com ella, gent que passava pel mateix i que l'entenia. I ells tenien una solució, una cura, autolesionar-se, tapar el renou que escoltava el cap amb una sensació més intensa, un mal físic.
Era una situació un poco tóxica, yo tuve relaciones amistosas muy tóxicas en ese entonces, y claro, eso también llevaba pues el hecho de que como estaba aislada, mis dos padres trabajaban, casi no los veía, a mis hermanos mucho menos porque estudiaban y trabajaban. Y me pasaba el día sola.
Així que na Bea va començar a fer-se mal, però prest en fer-se mal no n'hi va haver prou. I varen començar els intents de suïcidi.
He tenido varios, de hecho, al largo de mi proceso he tenido bastantes. Los últimos fueron el verano de 2024, que fueron bastantes en cuestión de semanas, porque yo no encontraba mi lugar en ningún sitio, me sentía totalmente sola. En ese sentido no quiero decir que volví atrás, pero sí recordé ese chip de hace muchos años de tienes que poder con todo sola. Y no sé por qué pasó eso, pero tenía ese chip de nuevo y yo dije, bueno, pues no sé, lo que sea, lo que tenga que ser.
Quan la vaig conèixer, Bea Córdoba estava passant per un bon moment. Havia aprovat un curs de perruqueria i s'havia tret el títol per poder tatuar. Li encanta dibuixar, per ella ha estat una via de sanació. Però sobretot l'ha ajudat la teràpia. Fa anys que Nabea conviu amb un diagnòstic de salut mental, tot i que al principi era reticent a demanar ajuda.
Al principio totalmente negada a recibir ayuda porque yo tenía el chip de que tengo que poder con todo sola. Con el tiempo entendí que hablar era muy sanador.
I això és el que fa Bea Córdoba, parlar, explicar la seva història. De fet, setmanes abans d'entrevistar-la la vaig acompanyar a una xerrada a l'Institut de Santa Margalida. Nabea forma part del programa Obertament Balears de Tret Salut Mental, un programa basat en el mètode de l'Associació Catalana Obertament. Ella és el que anomenen un activista, algú que comparteix el seu testimoni i les seves experiències en un intent de fomentar un canvi d'actituds i comportaments en la societat respecte dels trastorns mentals. Una d'aquestes vies és a través de xerrades a col·legis i instituts.
Pues hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
En elles, Nabea parla amb total transparència del seu procés i del seu diagnòstic.
Yo tengo un trastorno de salud mental, que es el trastorno límite de la personalidad, perdón. ¿Sabéis qué es o de qué trata?
Però, a més del diagnòstic, hi ha la vida real, el desencaix, els abusos i el bullying.
Aparte de eso, pues yo no me sentía muy cómoda en ningún sitio, ya que, bueno, en el colegio sufría bullying, en casa o estaba sola o por razones que a día de hoy desconozco, pues no me llevaba del todo bien con mi madre. Con mi padre, él hacía bromas que a mí me sentaban mal, entonces yo reaccionaba mal, entonces se convertía en discusión y era un poco desastre. Estaba bajando mucho el rendimiento escolar, como bien decía Joana, que cuando uno pasa por un momento de estrés, baja el rendimiento escolar o lo deja, o etcétera, etcétera. Yo lo bajé y en un punto decidí dejarlo. De hecho, falté 2 semanas seguidas a clase cuando estaba en tercero de la ESO, si no recuerdo mal. Pues así es como se enteró mi madre de que había un problema en el instituto.
La seva mare es diu Pamela León i la vaig conèixer aquell mateix dia. De fet, li havia demanat a Nabea si podia anar en el seu cotxe amb elles per així conèixer-la i poder conversar-hi.
¿Cómo estás, amores?
Pamela León és una d'aquelles mares d'una fortalesa sobrehumana, capaç de tirar endavant contra qualsevol adversitat. És difícil d'imaginar com deu sentir-se un pare o una mare quan sap que el seu infant de 12 anys es vol treure la vida.
A ver, el primer aviso que yo tuve, que no me voy a olvidar en la vida, fue una llamada del colegio para decirme de un profesor, creo que no era ni siquiera su tutor, para decirme que Bea le había dicho a un compañero que se despedía de él porque era viernes y ya ella no volvía el lunes porque se iba a suicidar el fin de semana. Y me llama este señor, que el niño había llegado súper tocado a casa, yo trabajaba, Bea tenía unos 12 años, estaba periodo sola en casa, mi marido trabajaba hasta las 5 de la tarde. Entonces comía muchas veces sola porque yo estaba trabajando. Bueno, vivíamos a 2 calles del colegio, que eso era, entre comillas, bien. Y claro, tú te quedas, es que no entiendes absolutamente nada. Luego me lo dijo, ella se lo contó a la hija de unos amigos nuestros, me llamó la madre. Pero era todo como, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y en el colegio lo atribuían al típico problema de la edad, ¿sabes? No, son cosas de la edad.
Hi ha molts mites al voltant del suïcidi. Aquest és un d'ells, el de la crida d'atenció.
Ella tuvo una psicóloga en Ipsnia que me hizo el clic porque yo no entendía nada. O sea, Bea no estudia, Bea ni siquiera hace el intento hasta que esta chica me dijo es que no tiene ni siquiera el impulso. Dice, ¿sabes cuando no llegas? Le digo, es que no coge un boli, no coge un papel, no mira un libro, no. Me dice, no tiene el impulso ni siquiera de levantarse. Entonces, ¿cómo le puedes pedir? Y bueno, y de allí ya desembocó en otras cosas más, oía voces, le dio la primera vez de las voces en el instituto, te llaman y que tu hija... Yo pensé que cuando me llaman me dicen, no, que tu hija está como con un ataque de ansiedad y porque oye vos, le digo, mucho ruido, porque ella decía el Renault. Entonces le digo, ¿pero qué, hay alguna obra en el instituto? ¿Están haciendo arreglos? Algo... No, me dice, no. Y claro, esto...
Les veus varen aparèixer més endavant, quan, de fet, Bea Córdoba començava a estar millor. Però just llavors...
Digo, la pandèmia, me sentia muy sola. Sentia que nada tenía sentido realmente y eso era muy duro. Era muy duro porque además no tenía como a quién contárselo. Yo tenía a mi familia, pero el hecho de no preocuparles me podía. Por no hablar, acabé desarrollando pues un TID.
Són les sigles de trastorn d'identitat dissociativa, també coneguts com trastorn de personalitat múltiple.
Yo escuchaba como barullo, ¿sabéis lo típico de que vais a un restaurante y de repente tú con la persona con la que vas os quedáis en silencio y es todo ruido alrededor? Pues eso es lo que pasaba dentro de mi cabeza todo el día. Hasta hace relativamente poco, ahora un año, un poco menos, que dejé de escuchar estas voces. A día de hoy sí que es verdad que puedo decir que estoy bastante estable, evidentemente con terapia, evidentemente hablando, con ayuda, pero estoy bastante bien. Y deciros que pedir ayuda es muy importante. Y si veis a alguien que no está bien, aunque no sea vuestro amigo, aunque sea solo un conocido o sea un compañero de clase, intentad apoyarle. Porque esa persona no sabéis qué historia tiene detrás, no sabéis si esa persona tiene apoyo o no en casa, no sabéis si esa persona se siente a gusto fuera del instituto o en el mismo instituto. Entonces os pido por favor empatía hacia la gente, os pido por favor que ayudéis a la gente y que os ayudéis a vosotros mismos buscando ayuda.
Sí que es verdad que salir de intentos autolíticos y de intentos de suicidio es muy difícil, pero se puede. Y por eso es súper importante el hecho del apoyo de la gente, de la sociedad, de decir, puedes y te vamos a ayudar a que puedas.
La filosofia del programa Obertament Balears i de l'activisme de persones com Bea Córdoba són un exemple del canvi d'actituds que s'ha donat en els darrers anys respecte a la salut mental. Hem començat a parlar-ne sense por, on parlen les celebritats, els esportistes d'elit i fins i tot algunes figures polítiques. La depressió o l'ansietat han deixat de ser un tabú i s'han convertit en un tema de debat i preocupació social. Les dades són allà. L'Organització Mundial de la Salut calcula que un terç de la població espanyola patirà algun problema de salut mental al llarg de la seva vida. Els problemes de salut mental entre joves s'han multiplicat per 6 en els darrers 10 anys. El consum d'antidepressius ha augmentat un 50% a tot l'estat i a Balears la despesa farmacèutica només en ansiolítics o antidepressius suposa quasi 16 milions d'euros. També s'ha anat cruiant el silenci al voltant d'un altre fenomen que fins fa pocs anys era tabú, el suïcidi. A l'estat espanyol, el suïcidi ha estat sistemàticament la principal causa de mort no natural. El 2021 es varen superar per primer cop les 4.000 morts per suïcidi. Un any després varen tocar sostre, 4.227 morts. Es calcula, a més, que per cada mort hi ha 10 intents i que entre el 5 i el 10% de la població conviu amb la ideació suïcida. A la pràctica, això significa que és bastant difícil que no tinguis algú al teu voltant que estigui pensant o hagi pensat en algun moment en llevar-se la vida. El més preocupant, però, és l'augment d'autolesions i suïcidis entre joves i infants, especialment després de la pandèmia. El 2020 es varen registrar 14 suïcidis en menors de 15 anys. El 2021, el suïcidi va ser la causa de mort de 22 persones de 10 a 14 anys. Però tot això només són dades. Les dades són importants perquè ens parlen de tendències, però és ben possible que ens deixin freds si no som capaços de posar-li cara, d'anar més enllà de cada un d'aquests números i comprendre què significa. Hem començat a parlar de salut mental i de conducta suïcida, però aquest encara és un terreny ple de mites, prejudicis i estigmes. I potser el mite més gran de tots és precisament aquest, que aquesta és una qüestió exclusivament de salut. Com sol ser habitual, la realitat és molt més complicada que tot això. Tornem a l'Institut de Santa Margalida perquè Bea Córdoba no era l'única persona que parlava aquell dia. També hi havia Joana Maria Serra.
Jo soc una Joana Maria Serra, Roca, soc psicòloga i tècnica obertament balears i de gires.
Com veus, avui venim a xerrar de salut mental, concretament de l'estigma que hi ha en salut mental. Coneixeu aquesta paraula, estigma?
Des del confinament s'ha pres molta consciència de que la salut mental és important i que s'ha de posar el focus i s'ha de cuidar. Però també se fa molt socialment des d'un missatge molt de positivisme tòxic, no? Llavors, quan vas a instituts i dius, vale, anem a parlar d'això i anem a parlar de que hi ha emocions negatives, no negatives en un sentit qualificar-les de negatives, sinó que són desagradables de transitar, i els hi dius, i vos donem l'espai per parlar d'aquestes emocions, jo crec que aquí, com a que diuen, ostres, això no és el que mos esperàvem, no? Perquè normalment estan molt acostumats a, pues això, a salut mental en un sentit positiu, però quan te venen i te diuen, bueno, però és que hi ha una part que és desagradable sentir-la i també se n'ha de parlar, que és on més entra en tot el tema d'autolesions, no? Un poc amb la sessió que fèiem ahir amb famílies, que sortia molt això, no? Per què sorgeixen les autolesions i per què no se'n parla? Per què fa tanta por parlar d'això, no? Perquè també se sent moltes mites de... És que com més en parles, més efecte contagi. Bueno, però és que se n'ha de parlar. I no t'ho dic, entrem en detalls de com, de quines maneres, a quins espais, a quins moments. Però sí que no m'ha parlat de lo que la persona està patint en aquell moment, per què està fent aquestes conductes.
La conducta autolítica entre els joves pot tenir diverses causes, però en la majoria de casos el motiu és la regulació emocional, tapar un dolor psíquic amb un dolor físic.
Bueno, hi ha molt de motius darrere, possibles motius que motiven les conductes autolesives, no? No necessàriament estan vinculades a un intent de suïcidi, val? Pues hi pot haver, a lo millor és que hi ha una apatia emocional brutal i, per exemple, se tendeix a fer les conductes autolesives per sentir alguna cosa. Ja que a nivell mental i emocional no aconsegueix sentir-me ple, sentir alegria, tristesa, ràbia, no puc identificar aquestes emocions i no les sé transitar, pues tendeix a fer-me ferides a nivell físic, que això sí que ho puc controlar i ho puc sentir, per exemple. És una estratègia d'expressió emocional o de regulació també emocional. De vegades el patiment intern és tan greu o tan elevat que vaig a redirigir aquest patiment a algo físic per distreure tot el que tinc dins el cap. Però hi ha moltíssims motius que hi pot haver darrere d'aquesta conducta, no? El que sí que sabem és que està molt vinculat a un patiment, no? A un malestar molt gros, i que aquella persona no té altres estratègies per afrontar aquest patiment. Ara sí que és vera que hi ha noves criances, no? O noves maneres de maternar i de paternar, que sí que és acompanyar amb les emocions. Però arriba un punt d'infantesa que te diuen, vinga, va, no ploris. No? O inclús, jo això també ho explico moltes vegades a xerrades, de dir... A mi m'han arribat a dir a funerals dels meus predins, no ploris. Si no puc plorar en el funeral del meu predí, quan puc plorar? No? I si mos arriben aquest missatge de no ploris perquè tal persona no voldria que ploris o tal, no sé què, en un context de mort que sí que està acceptat més és que puguis tenir emocions desagradables com la tristesa o la ira, quan ho puc tenir i com ho puc mostrar.
I no és que els joves i infants d'avui venguin defectuosos de fàbrica. Han canviat les eines, abans podia ser el consum d'alcohol o tòxics, ara és fer-se talls. La pregunta, en tot cas, és d'on prové tot aquest malestar, que ha provocat l'increment de casos d'autolesions entre la població juvenil i que hi ha darrere de l'augment de morts per suïcidi a tot l'estat. Està emergint un nou malestar que no existia abans o és que hem començat a parlar d'un malestar que ha estat allà sempre?
Jo crec que bueno, malestar n'hi ha hagut sempre. Tot el tema d'autolesions i sobretot de suïcidi és algo que sempre ha existit i sempre s'ha viscut en privat, perquè és algo que socialment encara genera molt de rebuig i hi ha molt de tabú. Però, clar, el fet de les xarxes socials o així com funciona el sistema, en el final és, mos empenya l'individualisme, no? I al final, pues, la salut mental individual és un benestar físic, psicològic o emocional i social. Si tu, a nivell social, no tens una xarxa que te dona espai, que te dona suport i que te permet transitar totes les emocions, siguin agradables o no, pues per molta actitud que intentis tenir, aquesta part social te mancarà i, per tant, bueno, pues això, no tindrà problemes.
Un, dos, un, dos.
Nicole Haber és la millor persona a qui fer-li totes aquestes preguntes. Haber és psicòloga clínica, actualment està treballant com a psicòloga al 061, però durant 7 anys ha estat la coordinadora autonòmica del programa de prevenció del suïcidi.
No és que després de la pandèmia hi ha hagut una eclosió de problemes de salut mental, que també, però que ja venien de antes. Lo que pasa es que estaban como... El foco no estaba puesto en la salud mental, ¿no? Después de la pandemia, bueno, ha habido un sufrimiento grande. Piensa que además a la pandemia se le suma que ya veníamos de la crisis del 2008, que fue larga, que empezábamos a levantar cabeza, ¿no? Hubo muchas familias arruinadas porque han perdido todo su capital, personas de 50 que se han quedado sin trabajo y ha sido muy difícil la inserción laboral o imposible, es decir, que ha habido los problemas ya venían de antes, ¿no? La pandemia fue como rematar y aún tenemos secuelas de la pandemia.
També és la persona indicada per tombar alguns mites i prejudicis sobre el suïcidi, com que el suïcidi està sempre lligat a un trastorn mental. En realitat, qualsevol de nosaltres és població de risc. Alguns més, alguns menys. Només s'han de donar certes condicions. I una condició clau és la desesperança.
Los ingredientes son dolor máximo, desesperanza máxima, o sea que tú, sea cierto o no, piensas, estás viendo que no tiene solución tu problema o tus problemas, y la falta de vínculo. No es que no tengas vínculos, puedes tenerlos, puedes no tenerlos, pero tú ya te sientes de más, ya estás rompiendo todo lo que te está anclando a la vida, ¿no? De un proyecto vital, a un familiar, un amigo, una mascota, lo que sea, ¿no? Te estás rompiendo. Y puede ser que tengas muchos vínculos, pero también puede ser que tú sientas que estás perjudicando a esas personas, que ya con tus problemas ya es mal padre, mala madre, mal hijo, mal amigo, mala pareja, ¿no? Entonces, estos ingredientes, dolor máximo, desesperanza máxima y falta de vínculos, son los tres elementos que nos encontramos casi siempre en cualquier ideación suicida, ¿no? Entonces, cualquier intervención que tú puedas hacer intentando rebajar un poco el dolor, atenuando un poco el dolor, aumentando un poquito la esperanza y creando nuevos vínculos, que vínculo es hasta la mirada de una persona que no hace parte de tu entorno, pero que en este momento te está prestando atención. Porque cuando te faltan todos los vínculos, cuando estás así, ya los vínculos los has quemado o duelen demasiado, ¿no? Cuando hablamos de vínculos en prevención de suicidio, crear nuevos vínculos, hablamos de estos hilos finos que crean las personas que te están ayudando en ese momento. Te están prestando atención, te dicen, yo no sé si voy a poder ayudarte, pero aquí estoy, te voy a acompañar, voy a luchar contigo. Y siempre aconsejamos hablar en plural, porque nadie se tiene que hacer responsable de la vida de nadie, nadie lo es además, porque las personas somos demasiado complejas como para que una cosa, una persona, una palabra pueda hacerte vivir o morir. Es decir, no dependemos de eso, son muchísimas cosas. Entonces siempre es la suma, ¿no? Te vamos a ayudar, estamos aquí, no estás solo. Todo eso hace que no le va a arreglar su vida, pero al disminuir un poquito el dolor, aumentar un poquito la esperanza y lanzar algún lazo, ganemos tiempo. Y en ese tiempo pueden pasar cosas, ¿no? Buenas, malas... Pero...
Després de la pandèmia, alguns indicadors s'han disparat i s'ha vist un repunt en ideació suïcida, conductes autolítiques i morts per suïcidi.
A nivell nacional teníamos una media de 3.600 muertes anuales y a nivel autonómico pues teníamos una media de 100. Y esto siempre ha sido así, podía haber pues 90 o 104, pero estábamos allí. Después de la pandemia, a nivel nacional, sí que se pasaron por primera vez, se han superado los 4.000. Ha sido la primera vez que ha habido como un incremento, no muy grande, pero sí, importante, y por primera vez en 20 años. En Baleares no hemos superado nuestra media, ha habido años que más que menos, igual que antes, estamos ahí, pero sí lo que ha aumentado muchísimo ha sido el malestar general. Las tentativas, las ideaciones, los problemas de salud mental en general, ha habido la manifestación, hemos visto, hemos tocado, fue pasar la pandemia y hemos aumentado automáticamente en las urgencias hospitalarias un 30% de demanda de problemas de salud mental, ideación suïcida, autolesiones.
I on aquesta tendència és especialment preocupant és entre la població jove.
Ha bajado la edad de la demanda, sobretot en ideación autolítica. Hemos tenido niños de 7, 8, 9, 10 años. Si antes el foco estaba más puesto sobre la adolescencia o la adolescencia más tardía, 18, 19, 20, ha ido bajando a la 14, 15, 16, y ahora estamos 10, 11, 12. Estos niños han sufrido la pandemia, han tenido poca oportunidad de aprender a manifestar, a expresar su dolor. De eso estoy pensando en casos concretos que recuerdo de niños que decían, es que yo no le quería contar a mis papás lo que me pasaba porque ellos estaban muy mal. O sea, ellos veían que sus padres ya tenían problemas o porque habían perdido el trabajo o porque se estaban divorciando o porque habían perdido a alguien y estaban en duelo. Entonces, el apoyo que podían tener en casa en otro momento, pues lo han perdido. Han estado mucho tiempo aislados o trabajando online desde casa para el colegio. Las mascarillas también, ¿no? Que quieras que no, en niños pequeños dificulta la comprensión de las emociones de los otros o la empatía, ¿no? Todo eso son niños que luego, si pasaron la pandemia, pues con 6, con 5, con 6, pues ahora tienen 10, 11, ¿no? Y tienen ahí una carencia.
L'efecte de la pandèmia va més enllà del que el confinament va tenir sobre la nostra salut emocional. Hi va haver persones que es varen veure obligades a conviure en condicions molt precàries o gent que va perdre els seus negocis i feines. I a més, hi ha tot el que va venir després. D'allò no en varen sortir precisament millors.
La agressivitat és un símptoma de la depressió. És que està molt crispada la societat, les persones estan crispades perquè tot se contagia. Vemos a los políticos crispados, vemos a los profesionales crispados, vemos a la gente crispada, o sea, sí, muy irascible, muy nerviosa, muy prepotente, ¿no? Muy agresiva. Los adultos estamos perdiendo la esperanza en el futuro y eso se lo estamos dando en bandeja a nuestros pequeños, ¿no? A nuestros hijos. Si yo como padre o como adulto creo que todo está perdido, no hay nada más que hacer, se lo estoy... ¿Cómo le voy a vender la moto a un chaval joven, decirle, no, tú estudia, tú lucha, tú persigue tus sueños, si yo no me lo creo, ¿no? Entonces, estamos viendo, no todos los jóvenes, pero estamos viendo una porción importante de jóvenes que prima pues, el vivir el día a día sin tener ningún proyecto de vida, sin querer estudiar o sin querer trabajar, no solo antes o querías estudiar o querías trabajar, pero ni trabajar, porque he visto que mis padres han trabajado toda su vida y mira cómo han acabado. ¿Para qué? El esfuerzo, ¿no? Tenemos que parar y decir dónde vamos y qué estamos haciendo, ¿no? Empoderar más a los jóvenes, hacerles creer que ellos... la humanidad ha pasado muchísimas crisis y no es la primera vez que estamos en un momento de descreimiento absoluto, ¿no? La historia se repite al final, ¿no? ¿Y quién saca adelante las cosas? Pues la gente con fuerza, la gente joven, ¿no? Entonces hay que devolverles un poco la ilusión y pedirles a ellos consejos y pedirles, hacerles saber que son ellos los que pueden cambiar las cosas si quieren, ¿no?
Torna el dia que vaig acompanyar Bea Córdoba a la xerrada a Santa Margalida en el trajecte en cotxe amb la seva mare i ella. Durant aquell trajecte, quan gairebé ja estàvem arribant, na Bea em va voler fer una pregunta.
¿Y te puedo preguntar yo a ti algo?
Claro, todo lo que quieras.
¿Y cómo has acabado en este mundillo de la salud mental?
La resposta no és simple, però pot ser la raó més òbvia és que jo també tinc la meva pròpia història amb el suïcidi. Una història que compartesc amb Laura Llaneras. Per entrevistar-la vaig anar fins a casa seva al Prat de Llobregat.
Som d'anar a Laura Llaneras Nadal i vaig néixer el dia 7 d'abril de 1987.
Podríem començar, si vols, per el dia que ta mare se va suicidar. Com,
val?
Com recordes aquell dia? Com va succeir tot?
Un poc com si fos una pel·lícula, perquè jo estava fent feina a l'aeroport, jo feia feina a Camper, a la sabateria, i record haver pujat, m'han demanat una talla, teníem els magatzem a dalt, i record mirar el mòbil un segon i un missatge per Facebook de ma mare que deia algo així com espero que vos cuideu tots, t'estim, i va ser com ui, què ha estat, què ha passat? Vaig cridar a la seva feina i me varen dir que tenia hora en el metge. I el que vaig pensar primer va ser deixa'm un pare. I ha decidit que deixa'm un pare i se'n va. I vaig pensar, bé, no m'agafes telèfon, però ja arribar a casa ja contactaré amb ella. I ja m'acontarà i tal, ja estava fent feina, estava nerviosa, però no m'imaginava el que vendria. I doncs, vaig seguir fent feina, no sé si una hora i pico més, i ja acabava el torn, i així com vaig acabar el torn, mon pare em va cridar, estava sortint de l'aeroport, i me va dir que mon mare s'havia suïcidat, tal qual. I jo en aquell moment era com a negació total, en el meu cap no podia comprendre què estava passant, i és més, li vaig dir a mon pare, sí, papa, ara ho arreglam. Com si tingués solució. Ara ho xerram, ara ho miram, com si no fos. I també record que havia de renovar el tiquet per entrar en el pàrquing de l'aeroport, que era una gestió que havia de fer, perquè si no el dia següent no podria anar, i vaig fer aquella gestió. I tot el rato pensant, no pot ser. No pot ser el que m'ha dit. No pot ser. I sí, però no pot ser. I llavors vaig fer tot el camí dient, m'ha dit això, però és que és impossible. I només ho vaig veure clar quan vaig veure la Guàrdia Civil aparcada davant casa meva. I aquí ja sí que va ser com... Sí. Os.
Quants anys tenies?
26.
I quants anys tenies, teu germà?
22.
No hi havia hagut cap mena d'avís previ ni cap mena de pista.
Bé, ma mare, durant tota sa vida, jo la record molt nerviosa, amb molta ansietat. Molt de vespres tenia qualque problema d'ansietat i se despertava que se pensava que se moria. I qualque vegada mon pare l'havia dut a urgències i li havien dit que era un atac de pànic. Però clar, jo no sabia realment perquè tenia això. A més, això que mon mare era un... I no podia estar aturada, era un nervi. Pues entre sa feina, que també tenia qualque rotllo en sa feina que mos contava, i també amb una de les seves germanes, que ho passava molt malament per ella, el descàncer i tal, pues jo me pensava que anava un poc més per aquí, rotllo d'ansietat, i de tant en tant sí que mon pare no estaven bé. I pues per això... Jo sempre he pensat que per allà devia anar la cosa. Però record també que jo aquell any me vaig acabar la carrera i era la meva graduació i ma mare va intentar venir però ella no se trobava molt bé. No se trobava molt bé, li van fer proves de la panxa perquè tenia com a problemes intestinals i tal, que segurament eren també de nervis i de pànic i de tal. Però aquella setmana sí que record que estava un poc patxutxilla i un poc baixa de... però tampoc res que t'alarmés ni que fes qualsevol amago de res, és que mai en sa vida, mai. Que estigui fotuda a vegades com tothom, o sea, pues lo normal, però en cap moment jo vaig veure cap red flag, mai.
Ningú no va veure venir el suïcidi de la mare d'Anna Laura. No va donar cap senyal. Aparentment era algú incapaç de matar una mosca, molt manco de fer una cosa així. Així que tot allò no tenia ni cap ni peus. Però després hi havia les cartes. Aquelles cartes varen esqueixar la família en dos, provocant una situació quasi tan dolorosa com la mateixa mort d'una mare.
Hi ha una de les cartes que realment està començada de feia com a 6 o 7 anys abans. O sigui, és algo que ella ja feia molt de temps ho havia pensat. I deia que això, que ella ja havia tingut com a pensaments d'aquests, però que s'havia frenat sobretot per l'edat del meu germà, perquè era molt jove. I sí, en el final les cartes el que te venen a dir és que sí que duia un pes de dins de feia molt de temps, que no era algo que fos d'un dia per l'altre.
Com va reaccionar l'entorn i com va ser tot el que va passar després?
El després és el pitjor, realment. I sona fatal, dir-ho, perquè has perdut una mare, però va ser horrible. O sigui, perquè, clar, quan hi ha un suïcidi hi ha una sèrie de preguntes. Sempre queda per què. I és per què, en aquest cas, assenyalava mon pare. I inclús jo i en el meu germà. De com l'havien tractada i com no ajudàvem a mon mare a sa casa, que tot ho feia ella, que érem com a mals fills, en aquest sentit. Però sí, realment, el més heavy va ser això, que els dits acusatoris eren cap a mon pare. I va ser com que també que el meu cap no podia no entendre per què. De dins el meu cor també tinc aquesta sensació de mon pare també és culpable, així com jo també me sent culpable, o com veig que el meu germà també ha pogut ser culpable, perquè se culpa jo no se me'n vagi, és algo que encara estic en teràpia i és algo que i no hi ha manera que se me'n vagi. És molt difícil aquesta sensació de no he estat bona filla, no he ajudat quan ella potser me demanava ajuda i jo pels meus collons no ho feia per X motius, per adolescència, perquè si el meu germà no ho fa, no ho faré jo, etc. I veure com de dins l'estructura familiar mon mare estava molt tota sola. O se t'havia sentit molt tota sola. Perquè l'única figura femenina era jo, i jo intentava no ser com a mon mare i no repetir patrons que feia mon mare de cuidadora total i de fer-ho tot ella, i jo intentava huir un poc de tot això i entenc que ella potser per la meva banda se sentia com que, hòstia, me falta la companya. Són les típiques coses que crec que passen en qualsevol relació amb un pare o una mare, en realitat. Però, clar, amb aquesta resolució només penses, hòstia, no l'hauria de xerrar malament, no l'hauria de tractar malament, aquells moments que li deia deixa'm estar, tal, pues no, per què? Perquè li xerraves tan malament, tal. I en el fons, bé, sí que es veurà que és per una qüestió de com ha acabat la cosa, però no puc evitar. Podria haver estat una persona que se recolzés més i no un problema extra a lo que ja està jo sofrint ella. I això, doncs, me costa.
Després d'una mort per suïcidi, sempre queden moltes preguntes sense resposta. També un sentiment de culpa generalitzat, la sensació que podries haver fet o dit alguna cosa que hagués provocat que les coses anessin d'una altra manera. En el cas de la mare d'Anna Laura, les seves ties varen trobar en aquelles cartes un relat fàcil al que aferrar-se. Una història de bons i dolents, de víctimes i culpables. Rompudes per la mort d'una germana, varen perdre de vista que tenien davant dos nebots que acabaven de perdre una mare.
Jo recordo que és tot el moment notori, etc. Però jo, això va ser absolutament traumàtic. No sé si quasi més que el suïcidi en si mateix. I no sé, i sí, jo va ser que vaig sentir que jo no podia plorar a ma mare perquè no mereixia plorar a ma mare. Altres persones mereixien més. Pareixia que no podia estar allà, o que feia nosa, i que era això, jo me sentia culpable, pareixia una de les culpables, i per això era com, estàs, ets un outcast, no pots estar aquí, o com t'atreveixes a estar aquí. En ses ties, el que passava era com que pareixia que jo no coneixia ma mare. I me xerraven d'ella com si jo no la conegués. I era com... és ma mare. O sigui, jo tenia una relació molt estreta amb ma mare, encara que hagués foscos. També he de dir que quan això ocorreix, o quan mor qualsevol persona, se tendeix a beatitzar un poc a la persona. I clar, ma mare també tenia, pues, foscors. Era una dona, era una persona, i no era tot llum, que sí que era, que sí que ho era, però era una part de lo que ella era. També tenia coses que, per exemple, això, xerrant amb ses ties, era com, vull que entengueu que també, o sea, no era tota luz i amor i arcoiris, o sea, ma mare era una persona complexa també, que tenia coses i que no sempre era alegria i bonda i fer bonda. I això també troca la fa més humana, en realitat. Saps? Però és això, en el moment de morir, pues, les bones coses que tenim humana eren moltíssimes, era com l'únic que hi havia, i se polaritzava molt també amb un pare. Mon pare, pues, és dolent, mon mare és bona, villano, tal, personatges molt plans, i és en plan... Sí, però no. No, aquí tothom... Aquí tothom passa... I té la seva part fosca.
Com va ser l'aftermath de la mort de ta mare? Aquells dies, per vosaltres tres, que ara vosaltres que vareu quedar en aquella casa. Uf.
Bé, el meu germà, si no vaig malament, estava vivint en el port de Solla, en aquell moment, i vaig quedar jo amb mon pare, tota sola. I... va ser... No tinc molt de records, tinc com en qualque moment, però sobretot tinc com el record de jo dir no vull anar en el garatge, que és on va passar. No vull baixar, com que era... Venem a casa, no vull estar aquí, tal. I mon pare va ser com a... Laura, això és un doll. Hem de normalitzar que això és on vivim. I és el que hi ha. I si has de baixar en el garatge, doncs hauràs de baixar. I jo era com, no vull, no puc, no tal. I al final, un dia me vaig veure forçada a baixar per una qüestió de la piscina, perquè estava bé. A un cachondri vaig haver de baixar perquè no passés res de dins de casa. Però sí que, per exemple, per aquí, veig que jo vaig haver d'adoptar el dol d'una altra persona i no és meu, o no és la meva manera de passar el dol. Allò se m'ha de dir, això s'ha de normalitzar el abans possible per seguir. I jo no estaria preparada per dur-ho d'aquella manera. I m'he donat compte un poc que jo vaig, com he fet moltes vegades de la meva vida, pues, el que dius papà, el que té... El que té la raó, és qui sap més, pues, tira per aquest camí.
Laura Llaneras no va començar a anar a teràpia fins molts anys després, quan va perdre algú, de nou molt pròxim, en unes circumstàncies molt peculiars, quan son pare va morir de Covid en plena pandèmia. Era com si l'univers li negàs a na Laura el dret a viure un dol en condicions normals.
No poder anar-lo a visitar... És que... Esperar cada dia ser cridada de sa metgessa que t'expliqués com està, i és que és això, no podries anar. No podries visitar-lo, no... Tenies informació a cuentagotes i a menys si te cridava també la metgessa, que era com, m'ha de cridar d'aquesta hora a aquesta hora, i a vegades no te cridava i cridaves tu a l'hospital, rotllo, què passa i tal, i després quedar-te orfe relativament prest. En el meu cas ja tenia 33? No, 32, i el meu germà 28.
Te vas poder reconciliar amb les teves
ties? Sí, en el final sí, però... Va costar, i t'ho dic, sempre m'ha quedat un poc sa rancúnia aquesta de dir, no. Perquè en el fons és com que sí que entenc que se va endur pel seu dol, òbviament. Però m'ha costat tant sortir, i és que és això, encara no he sortit d'aquell moment. M'ho costa moltíssim. I si jo no m'he curat, entre comates, o no he pogut passar pàgina d'aquell moment, pues m'ho costa molt reconciliar-me 100% amb aquelles persones. Que sí, ja puc tenir una relació mitjanament normal, no passa res, però... Igual, han passat 2-3 anys. Dos, no. Sí, com a 2 anys, la manco, amb una de les ties, que era com a... Pues, m'és igual. Yeah. No vull saber res i... I fins que no me demanin perdó perquè troc que ho havien de fer i tal, no vaig veure que fos necessari tenir una relació tampoc.
Com reacciona la gent quan xerres de ta mare, del seu suïcidi? Com, és a dir, socialment és una cosa que comentessis, xerressis en el seu moment, que trobessis un espai on poguessis parlar?
Jo això sí que sempre... He intentat dir que, pues això, que si ma mare havia mort, quasi que intentava dir directament que era de suïcidi, perquè és quasi pitjor que me vaig donar en compte durant el màster, per exemple, just, que feia el professorat. Una de ses professores, no sé què, me va demanar, ai, segur que ta mare, no sé què, i vaig dir, ma mare ha mort. I em va dir, que de càncer, i va ser com... Tothom dona per fet que és per una malaltia, i va ser com, no, he de dir que és per un suïcidi, i a més feia com a 3 mesos que havia passat. I en aquell moment vaig decidir, crec que és millor dir directament, pues sí, ma mare va morir per suïcidi, i que quedi clar, i ja està. Intentar-ho normalitzar i visibilitzar un poc, perquè també això és super tabú. I entenc que sigui tabú perquè la gent escotilla i la gent vol demanar coses. A part de la qüestió cristiana de que si te suïcides, en fi, però sí.
I vol dir això que a partir de llavors en xerraves obertament?
Sí, si me demanaven ho intentava explicar d'una manera molt concisa i, pues, això, sobretot no entrar en detalls i, pues, que ma mare estigui passant per un mal moment i que feia molt de temps que estigui passant per un mal moment, que no ho sabia ningú i ja està. I que has d'anar alerta perquè mai saps com realment ho està passant d'una persona. I que ses paraules tenen poda, però sí, ho intent normalitzar. Tota sa meva... gent, les meves amigues, tal, no tenen mai cap problema en xerrar-ho tot obertament. I si me demanes, te contestaré. No tinc massa problema, la veritat, en xerrar-hi.
I així tot, perquè vegeu com són els silencis. Na Laura és la meva cosina per part de mare. La seva mare era la meva tia Assumpció Nadal. I na Laura i jo mai havíem tingut aquesta conversa. Mai havíem parlat del suïcidi de la seva mare ni de tot el que va venir després. De fet, diria que jo mateix mai vaig fer el dol per la mort de la meva tia. En aquell moment, perquè estava massa pendent del drama familiar que s'estava desplegant al nostre voltant. Però fins i tot ara, si ho penses bé, sento una ambivalència brutal respecte a la mort d'en Assumpción. Mai ho he entès. No vull dir que no hagi entès les raons o les causes de la seva mort, si és que n'hi havia alguna. Vull dir que mai he entès que la meva tia ha mort. Pel que a mi respecta, la meva tia mai va morir. La meva tia es va evaporar, es va esvair, va desaparèixer sense deixar rastre. Només un gran buit, una gran incògnita. I aquest és un podcast sobre buits, sobre incògnites. Al final del camí, però, no hi espereu grans respostes. Hola, som en Joan Cabot. Això és Les Desaparicions, un podcast sobre el suïcidi en 5 episodis produït per Bastera, per a IB3 Ràdio, amb la col·laboració de la Direcció General de Salut Mental de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears. Vos podeu subscriure a qualsevol de les plataformes habituals i ens podeu trobar a ib3.org/lesdesaparicions. Bàrbara Ferrer s'ha encarregat de la producció executiva, Pep Toni Ferrer de la postproducció d'àudio. Gràcies per haver estat a l'altre costat.
La majoria de morts per suïcidi es poden prevenir i evitar. No responen mai a una única causa. I darrere d'aquest patiment i desesperança s'hi mesclen factors de tipus biològic, psicològic, econòmic, cultural i social. Si tu o alguna persona a prop teu necessita ajuda emocional per ideació suïcida, telefona al 024. Si es tracta d'una emergència per risc imminent, no dubtis a marcar el 061 o l'112. El número del telèfon de l'Esperança a les Illes Balears és el 971 46 11 12.